Quarts de nou del vespre.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el Món de Bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra, benvinguts una setmana més al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, bona nit, anés perdre d'un com de 8, de 20 o de 48 punts de diferència. Una derrota és només una derrota, eh? Volem ser optimistes i això espero que sigui el que recollís ahir la Bruixa d'Or al Palacio de los Deportes de Madrid amb el 111-68. Cert és que es tracta de la derrota més dura del Manresa en la seva trajectòria a l'ACB, la victòria del Madrid més àmplia dels darrers 24 anys des que va guanyar el gener del 1989 al Valladolid per 112-64. El 111 és la seva segona millor notació en aquest segle en un partit a l'ahir en el que els blancs van fregar altres registres històrics de la competició, com per exemple el 158 de valoració. El límit és 168 o les 30 assistències amb un rècord de 35. Tot això són estadístiques que, sens dubte, quedaran per la història, però per molt que guanyis o perdis a 48, si m'ho permeteu, tant el que guanya com el que perd només suma una victòria o una derrota. I dic això perquè espero que les dues contundents derrotes consecutives del Manresa, Saragossa i Madrid no afectin l'estat d'ànim d'una plantilla que en aquest inici de temporada ha demostrat que també sap fer molt bé les coses.
Bueno, pues hay poco que decir en el partido, ¿no? El Madrid nos ha dominado, nos ha pasado por encima, hemos perdido 48 y bueno, ha sido desde el principio hasta el final, o sea que no puedo añadir mucho más.
Doncs el Manresa amb el 2-3, 3 derrotes consecutives aquest proper diumenge a les 7 de la tarda, si necessita sumar la tercera victòria, com sigui. Al davant tindrà el Valladolid de Ricard Casas, rival directe en la lluita per la permanència. Pel que fa a Fiat Joventut i Barça, tots dos han tret endavant els seus partits. Els verd i negres derrotaven dissabte el Rio Natura Montbus per 70-63. No va ser un partit brillant, però, a diferència del que havíem vist fins ara, contra Barça i l'Unicaja, l'equip de Salva Maldonado, sí, va saber tancar aquest darrer compromís.
Yo creo que no se ha visto un partido de mucha calidad, pero un partido muy, muy luchado, muy, muy trabajado por los dos equipos y bueno, estamos contentos por la victoria porque después de dos derrotas ahí también que llevábamos aquí en casa con algún margen que dejamos escapar o que no fuimos capaces de amarrar el partido, ya era importante pues que no apareciera otra vez la misma historia, ¿no? Porque eso te deja muy malas sensaciones de cara al futuro.
Doncs és la segona victòria de la penya aquesta temporada, la primera a casa a l'Olímpic. I el Barça derrotava ahir el Canàries per 87-71, el millor partit potser dels de Xavi Pascual en el que portem de temporada, partit plàcid pels blaugranes i amb millors sensacions, sense oblidar, però, la gran segona part que van fer divendres contra el Xesca de Moscou. En definitiva, el Barça ha tancat una bona setmana, tot i el poc temps per preparar els partits. Xavi Pascual.
Estem contents d'aquesta victòria, que ens fa acabar una setmana força bé, amb dos partits consecutius a casa amb victòria. Crec que el partit avui era, com sempre, molt exigent quan jugues amb 36 hores entre partits. Crec que ens hem preparat bastant bé, malgrat pràcticament no poder ni entrenar a alt nivell, no? Perquè només vam tenir l'entrenament del dissabte al migdia, després d'haver jugat divendres nit, no vam poder entrenar massa. Crec que la diferència de la valoració indica el nostre bon partit en el dia d'avui.
Doncs que es calcin, perquè a part dels pocs dies de descans entre Eurolliga i Lliga, ara al Barça li arriba una petita gira fora de casa com si d'un equip NBA es tractés. Kiev, Bilbao, Partizan i Santiago de Compostela. Passen 6 minuts a 8:45. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino. Little hearts out of smoke, pour drinks, still a kiss.
Doncs comencem programa saludant a Jordi Carretero, al control tècnic i a Xavi Pagant de la producció.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I per cert, que qui més o qui menys, avui seguidor del bàsquet segur que ha parlat de la cistella que ahir va anotar Felipe Reyes des de 6'75 i d'esquenes. Així ho narraven els companys a ACB Televisió.
Con 4 décimos vamos a ver qué es capaz de inventar el Real Madrid, que ya sabemos que siempre es capaz de anotar muy rápido. No sé si yo tan rápido como para meterla en 4 décimas, pero bueno, todo puede pasar, yo no me la jugaría. La va a poner Slaughter. Ahí está, balón largo, tocó, ojo, el lanzamiento de espaldas, ¡la ha metido Felipe Reyes! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Mamma mía! ¡De espaldas Felipe Reyes! ¡Puede ser la canasta de la temporada!
Doncs és, sens dubte, la jugada de la jornada, i no sé si serà la jugada de la temporada, però està clar que té molts números. De fet, avui a la tertúlia dels dilluns preguntarem a Albert Illa i a Xus Pérez, periodista del Mundo Deportivo, si creuen que és o serà la millor jugada, la millor cistella de l'any. O potser us quedeu amb el triple de Jeff Green des de la cantonada a 6 dècimes del final i que a sobre ha donat la victòria als Celtics a la pista de Miami per 110 a 111. Gerald Wallace will inbound. He's got Jeff Green, Kelly Olynyk, Avery Bradley, and the dangerous Jordan Crawford. He tried to hang on and win. This is Green for the win. He did it. Jeff Green wins the game for Boston on a corner three. Oh my. Doncs vaja, que si vosaltres voleu dir la vostra, ho podeu fer també als telèfons al directe, al 93409-2771 o 93409-2772, al Twitter amb el hashtag BasquetAlDia, al Facebook del programa o enviant un correu electrònic a basquetaldia@radioestel.cat. I a tot això, en el bàsquet al dia d'avui, abans d'anar amb les reaccions i valoracions del que ha donat de si la cinquena jornada de la Lliga Endesa, de la Lliga regular, sobretot pel que té a veure amb Barça, Fiat Joventut i Bruixa d'Or Manresa, abans toca repassar noms i notícies de la jornada. Adrià Santasusagna, hola Adrià, bona nit.
Bona nit.
Els millors:
Justin Dolman, de València Bàsquet, Mike Muscala, del Rio Natura Montbus, Fernando Sanemeterio, del Laura Alcuche, pel Madrid, Nikola Mirotic i Sergio Rodríguez. Són el millor cinc inicial de la cinquena jornada de Lliga.
L'home de la jornada:
Justin Dolman, davant del CAI Saragossa, va anotar 32 punts i va capturar 7 rebots, un total de 42 de valoració que porten al jugador la seva quarta designació com a jugador de la jornada.
Punts, rebots i assistències:
Dolman ha estat el més anotador amb un total de 32 punts, seguit de Nikola Mirotic amb 28 i Haritopoulos amb 22. Mike Muscala ha agafat 16 rebots, seguits d'Axel Herbel i Sanidixke amb 12. Sergio Rodríguez, un cop més, el jugador que ha repartit més assistències amb un total de 9, seguit de Jason Granger amb 8 i amb 7, Rudy Fernández.
Els 3 invictes:
Madrid, Herbalife, Gran Canària i Futbol Club Barcelona han guanyat els 5 partits disputats fins ara. L'altra cara de la moneda, el Bilbao Bàsquet, que suma una nova derrota i ja en són 5, ho han perdut tot.
Ho dèiem ara, un dels noms sens dubte de la jornada, veurem si de l'any, després de la gran cistella de Felipe Reyes.
El jugador blanc ha realitzat sens dubte la cistella de la jornada, falta de 4 dècimes per acabar el quart. Slaughter passa la pilota des de la línia de fons a Felipe Reyes, que recull la pilota d'esquena a la cistella i tira també d'esquenes i anota de 3 punts. El mateix Reyes diu que no s'ho va creure.
Germans Toledo:
Carlos i Juan Toledo, de 17 i 18 anys, han debutat aquest cap de setmana amb Luka Murcia. Els germans venien de jugar dissabte a la tarda a la Lliga EVA davant del Pau Power Electronics Paterna i a l'acabar partit van anar cap a Múrcia.
Quini bàsquet!
El primer ple arriba a la cinquena jornada. Dues persones han encertat els 9 partits i cadascuna s'emporta 6.440 euros. 36 persones n'han encertat 8 i guanyaran 21 euros amb 47 cèntims. Per la propera jornada, 25.000 euros més si és l'únic que encerta els 9 resultats.
Doncs no està gens malament. Pecherov!
El nou pivot de València ja és a la ciutat. Diu que està molt content i amb moltes ganes d'ajudar a l'equip i demà passarà el reconeixement mèdic abans de formalitzar la vinculació amb el club taronja per un mes.
Ens passegem per Europa, Bayern de Múnich.
Primera derrota pels homes de Pesic van caure ahir a la pista de l'Alba Berlín per 94-74. Tot i els 19 punts de Malcolm Delaney, tot i això, continuen líders amb 7 victòries i una derrota.
Fenerbahçe.
També cau a la Lliga Turca davant del Tofas per 89-81 i suma la seva primera derrota. El millor, Rèlgic, amb 18 punts i 8 assistències.
Jekyll Foster.
El jugador que va fitxar el Nanter temporalment continuarà l'equip, però només jugarà a l'Eurolliga. Firma una mitjana de 6,3 punts i 2 assistències en 11 minuts.
I en el món NBA comencem parlant de Pau Gasol.
Camí de recuperar-se de la seva infecció respiratòria que li impedeix jugar al màxim rendiment. Gasol diu que es troba millor i que pot respirar més bé. Un Gasol que ha jugat aquesta matinada i ha fet un doble-doble amb 11 punts i 10 rebots. També ha repartit 4 assistències en els 29 minuts que ha jugat.
Ricky Rubio.
Triple-doble pel jugador del Masnou. Rubio, que ha jugat davant dels Lakers de Gasol, ha contribuït a la victòria amb 12 punts, 10 rebots i 14 assistències. Ha jugat 38 minuts.
Serge Ibaka.
El d'Oklahoma City Thunder ha realitzat també un doble-doble amb 25 punts i 12 rebots, a més de 3 taps. Ha jugat 45 minuts sumant la pròrroga.
Aquesta matinada,
4 partits, New York Knicks 89, San Antonio Spurs 120, Oklahoma City Thunder 106, Washington Wizards 105, Phoenix Suns 101, New Orleans Pelicans 94 i Los Angeles Lakers 90, 113, Minnesota Timberwolves. Destacar els 34 punts de Bill i els 33 de Kevin Durant fent un doble-doble amb 13 rebots.
Anem ara amb els Indiana Pacers.
És l'únic equip imbatut en aquesta nova temporada de NBA. L'única victòria dissabte davant Brooklyn Nets per 96-91.
I NBA solidària.
L'associació de jugadors i l'NBA han decidit fer una donació de $250.000, el que serien uns 186.000 euros, per ajudar els damnificats per l'impacte del tifó Haiyan a Filipines a través d'UNICEF.
Doncs bona acció, sens dubte, de la NBA. Tornem a casa, repassem marcadors de la Deco Or.
Primera victòria del Barça B davant el Clínica Rincón per 75-71. Victòria també del River Andorra davant del Quesos Terrato Palencia per 71-68. Mala sort pel Força Lleida aquest cop, que cau per 82-71 a casa del Bàsquet Corunya. River Andorra i Breogán són líders amb 5 victòries i una derrota. Força Lleida és 11 i el Barça deixa de ser cué i passa a la 13a posició.
Adeco Plata.
Victòria del CB Prat per 73-85 a la pista dels Amics Castelló. Ara mateix és segon empatat amb el primer classificat, la Fundació Baloncesto Fuenlabrada. Els dos porten 4 victòries i 2 derrotes.
Lliga femenina.
Victòria de l'Espar Unigirona per 85-61 davant del Guipúzcoa i derrota del Cadiz G Software a la pista del Manfilter per 71-69. Cadiz Girona ocupen la 5a i 6a posició respectivament, empatats amb 2 victòries i 3 derrotes.
La Lliga femenina 2.
Victòries del Segle XXI i Barça CBS. El Segle XXI a casa davant l'Ara Baraski per 74-54 i el Barça a la pista d'Europa Balear per 41-64. El Segle XXI comparteix liderat amb Vizcaya i Alcobendas amb 3 victòries i Barça CBS és 7è amb 1 victòria i 2 derrotes.
I acabem parlant de la penya Cadira de Rodes.
Pallissa dels verd i negres en Cadira de Rodes de la segona divisió estatal. El derbi català entre el Fundació Joventut i l'UNES Barça va acabar amb victòria local per un contundent 70-23.
Doncs repassats noms, notícies d'aquest dilluns 11 de novembre 2013. Una pausa i parlem de la cinquena jornada de la Lliga CB, de la Lliga Endesa.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
I per entrar en matèria amb aquesta cinquena jornada de la Lliga regular lligandesa, hem de repassar resultats i classificació.
Real Madrid 111, La Bruixa d'Or 63, Estudiantes 63, Herbalife Gran Canària 75, Cajasol 74, Baloncesto Fuenlabrada 60, València Bàsquet 96, CAI Saragossa 76, Fiat Joventut 70, Rio Natura Montbus 63, Barça 87, Canàries 71, Guipúzcoa Bàsquet 83, Bilbao Bàsquet 71, Unicaja 81, UCAM Múrcia 72 i Baloncesto Valladolid 58, Lavar el Cutxa 87. Pel que fa a la classificació, amb 5 victòries, Real Madrid, Herbalife, Gran Canària i Futbol Club Barcelona, amb 4, València Bàsquet i Unicaja, amb 3, el segueix CAI Saragossa i Canàries, amb 2, Cajasol, Múrcia, Joventut, Lavar el Cutxa, Guipúzcoa Bàsquet i La Bruixa d'Or, amb només una victòria, Rio Natura, Montbus, Estudiantes, Baloncesto, Fuenlabrada i Valladolid, i amb cap victòria, 5 derrotes, Bilbao Bàsquet.
Doncs el Barça sumava ahir la seva cinquena victòria en 5 partits a la Lliga Endesa i ho feia després de guanyar divendres un important partit d'Eurolliga davant del CSKA de Moscou. Ahir, amb un partit plàcid, 8-7-7-1, l'equip de Xavi Pascual superava per 16 punts de diferència al CB Canàries, un dels equips revelació en aquest inici de temporada, almenys fins a la tercera jornada de Lliga. Ara porten dues derrotes consecutives. Amb novetats en el 5 inicial, amb la presència de Dorsey, Todorovic i Pullen, al costat de Papa Nicolau i el gran Huertas, el tècnic del Barça es mostrava content amb la feina dels seus.
Crec que una de les premisses que ens havien marcat eren les boles perdudes. Ell fins a dia d'avui eren líders de la competició amb 12,5 recuperades per partit i nosaltres només tenim 6 pèrdues. D'aquestes 6 pèrdues ells tenen una pilota recuperada. Crec que això reflexa força la nostra concentració en el partit d'avui, així com el nostre joc global, que ha sigut bastant bo, especialment a la segona part, on a més hem aconseguit defensar una miqueta millor i hem controlat bastant bé el partit.
I tot i ser un dels millors partits del Barça en aquest inici de temporada, Pascual afirma que encara falta ser més regulars.
Crec que hem jugat diversos partits així que potser en aquest a l'agafar una mica d'avantatge al final del segon quart, doncs ha sigut el més plàcid a nivell de resultat, o el que moltes vegades la gent diu, avui no hem patit, no? Doncs ha sigut un partit així. Però globalment hi ha hagut altres partits també que hem estat força bé, no? L'únic que sempre s'emmascara una miqueta per alguns minuts on perdem la continuïtat defensiva o ofensiva i sembla que tot el partit no haguem estat bé i només són pinzellades de minuts, no? Crec que el que hem de trobar és aquesta regularitat que encara ens falta en atac i en defensa. Avui ho hem trobat en bona mesura, però encara ens falta una miqueta.
I sense temps per perdre, el Barça ja pensa en el proper compromís. Serà dijous a Kiev, a la pista del Budi Belnik.
Kiev és un rival difícil, un rival que els dos partits que ha jugat a casa, el primer va guanyar durant 35 minuts a Fenerbahçe. Només en els últims 5 minuts es capgira tot i perden el control del partit quan Fenerbahçe aconsegueix posar-se davant del marcador, fins i tot amb diferències de més de 10 punts, jo crec que en algun moment de partit, no recordo ara bé, però aquest partit ja l'he vist. Per una altra banda, després van jugar en partits a casa que van guanyar, per tant aquest és el tercer partit que jugaran a casa i serà contra nosaltres. És un equip difícil, un equip plegat de molts bons jugadors, plegat de molta qualitat, perquè té bons tiradors. També aquesta posició 4 amb de Juan Summers, que és un jugador d'alt nivell, és difícil per poder defensar. I ens trobarem amb un Darius Lavrinovic, que està jugant a alt nivell, obrint molt el camp, tirant i postejant. Crec que és un dels jugadors més valorats de la competició en aquest moment. Crec que serà un partit difícil, però a la vegada molt important, i el prepararem doncs, a tope, com intentem preparar-nos tots.
I de fet el Barça ja cal que es prepari, ho dèiem abans, perquè li venen dues setmanes prou incòmodes i complicades, dues setmanes amb 4 partits fora de casa, capritxos al calendari, Kiev o Caif, com diu Xavi Pagán, que s'ha de dir, Bilbao, Partizan i Santiago de Compostela.
Ara entrem amb 4 partits consecutius fora de casa, aquests dos primers que tornem a jugar en molt poc temps, és juguem dijous, diumenge matí i després juguem dijous, dissabte amb els partits de Kiev, Bilbao, Partizan i Obradoiro. Per tant, crec que són 4 partits difícils, 4 partits consecutius fora, que ens exigiran molt. Per guanyar fora de casa has de tenir altres coses. Aquí a casa sobretot has de controlar molt bé les emocions, perquè a casa tothom té ganes de fer-ho bé, quan comets un error tens la possibilitat d'anar-te'n una miqueta avall, sempre costa una miqueta aquests aspectes mentals, i a fora, en canvi, has de trobar l'energia a dins de tu mateix, perquè l'ambient és hostil, i has de ser capaç de trobar la concentració i l'energia d'una altra manera.
I a tot això, la roda de premsa d'ahir, després del Barça-Canàries, Xavi Pascual també tornava a criticar el poc temps que té el Barça entre el partit d'Eurolliga i el partit de Lliga.
La part més difícil és la que ens va passar quan vam anar a Manresa, quan acumules 36 hores i a més en viatge, que va ser divendres Fenerbahçe i Manresa diumenge matí, i aquesta és la segona vegada que ens passa, si no m'equivoco. Sí que és veritat que la mitjana d'edat de l'equip l'hem rejuvenit bastant i això ajuda a recuperar millor. Això no vol dir que no seguim pensant que 36 hores entre partits és una animalada, que ho hem dit sempre, però aquesta situació més endavant també, quan portem tot el gruix de la temporada, segurament ho acusarem encara més, no? que arribarem més cansats aquests segons partits.
Doncs està clar que el Barça, jugant les competicions que juga i tenint també el calendari que té, doncs bàsicament també és per això, que a principi de temporada confecciona la plantilla que confecciona, però també és cert que 36 hores és molt poc temps de marge, de diferència entre un partit i un altre, i més encara si et toca jugar fora de casa. En tot cas, esperem que el Barça això ho pugui dur de la millor manera possible. Tot això, toca escoltar a l'entraó del CB Canàries.
Tot i la derrota d'ahir, Alejandro Martínez marxava satisfet del Palau.
Un poco en la línea de lo que estábamos buscando en este partido, tratar de competir, creo que hemos competido bastante bien durante muchos minutos. En otro, coincidiendo con algunos errores en el rebote, pues no hemos sido capaces de mantenernos cerca en el marcador. Y bueno, yo creo que al final la calidad de toda la rotación del Barça, pues bueno, evidentemente cualquier error te lo castiga y al final, bueno, pues yo creo que la diferencia es una diferencia lógica. En líneas generales vamos bastante satisfechos del trabajo realizado.
Martínez reconeix en el partit d'ahir, el Barça no els va donar cap opció.
¿La diferencia de presupuesto te parece buena? Cuando compites contra el Barça, no nosotros. El 95% de los equipos de Europa tienen alguna posibilidad siempre de ganar. Si se te presenta con el 0-2, esa no cuenta, porque quedan 39 minutos y medio. Entonces, esa oportunidad tiene que ser, pues eso, mediado el tercer cuarto, un partido similar a lo que pasó el año pasado contra el Madrid en su campo, ¿no? Que el minuto 26-27, pues sigas en partido y, bueno, pues ellos empiecen a pensar más de la cuenta. Hoy no hemos sido capaces. Y también dije que esa oportunidad había que saber aprovecharla o que te dejaran aprovecharla. Y más que no saber aprovecharla, no nos han dejado aprovecharla y por eso el Barcelona es el equipo que es.
De fet, l'entrenador del Canàries reconeixia que ahir es van trobar la millor versió d'aquest Barça en Lliga, un equip que amb la pas de les jornades anirà més.
En Lliga, pues a lo mejor sí, ¿no? Yo creo que el viernes jugaron muy bien contra CSKA, que es un rival, bueno, de los punteros de Europa, y yo creo que hicieron un partido fantástico, pero creo que te lo comenté el otro día, ¿no? El Barça, sus objetivos son en febrero y en mayo, y ahora pues es normal que con todos los jugadores nuevos que tiene pues estén en proceso de construcción y de cometer muchos errores y de aprender y de corregir esos errores. Pero yo creo que el Barça es un equipo que va en progresión, que va a ir cada día mejor y que cuando se ponga en velocidad de crucero, que probablemente sea final de la primera vuelta, coincidiendo ya con la clasificación para la Copa, va a ser un equipo, que no se tome mal la palabra que voy a decir, muy desagradable de jugar con ello, porque te van a ser prácticamente un rodillo, ¿no? Al igual que pueda ser Madrid, que pueda ser Málaga, los equipos punteros de la competición son rivales a los que los equipos modestos, pues lo que dije en la previa, tenemos que hacer las cosas muy, muy, muy bien y que ellos no estén muy acertados.
Doncs el partit d'ahir, de la cinquena victòria consecutiva del Barça, menys Boki Nagbar, que va jugar 3 minuts i amb febre. La resta, tots van sumar, des dels 2 punts d'Essonja, els 3 de Jacob Pulent, ahir titular, va jugar tan sols 7 minuts i mig, els 11 punts de Brines, Navarro, Lampe, o el 16 de Tomic. Ahir, el millor del Barça, amb 7 rebots per 26 de valoració, un altre jugador que està o segueix en un gran moment de forma és Marcelinho Huertas. El brasiler ahir anotava 6 punts o repartia 6 assistències i atenia els micròfons de Bàsquet al Dia després del partit.
Sí, está creciendo y bueno, creo que lo más importante es que el equipo ha jugado, no ha estado pendiente de, bueno, si el equipo era A, B o C, y sino que hemos jugado sin sin más, ¿no? No hemos sufrido. Yo creo que el equipo, pues, claro que ha tenido momentos mejores y peores dentro del partido, pero sí que ha tenido una regularidad mejor que en otros partidos, ¿no? Que no han sido ratos largos de despiste, sino pues uno aquí, otro ahí, y eso, bueno, claro que tenemos que intentar evitar, pero que al final, o sea, siendo en ratos de juego no tan importantes, o bueno, uno aquí, otro aislado ahí, más adelante, no te pasa tanta factura.
¿Es el primer partido, crees, donde más habéis jugado?
Bueno, posiblemente, ¿no? Hemos ganado con más tranquilidad, no hemos sufrido, y bueno, creo que cuando nos jugamos en casa tenemos que, bueno, que jugar de esta manera siempre, ¿no? Pisar desde el principio y no intentar no dar ningún tipo de oportunidad a los equipos rivales.
Imagino que necesitabais un partido como el de hoy también.
Sí, es importante para la confianza, para la seguridad del equipo, para que, bueno, todos sepamos que, bueno, aquí en el Barça, pues, si se juega serio y se juega bien, pues, en teoría no tendremos que sufrir la mayoría de los partidos para ganar, y si no, pues que, bueno, tenemos una plantilla para ganar partidos, bueno, de una manera como, por ejemplo, ha sido hoy.
Habéis aprobado con nota esta semana, que era difícil, complicada, ¿eh?
Sí, hemos sacado adelante esta semana, pero sabemos que no tenemos que estar contentos ni nada, porque eso no para, ¿no? Ahora tenemos muchos partidos fuera seguidos y es importante que podamos sacar los máximos que podamos.
Personalmente, imagino que muy contento con tu inicio de temporada. No sé si el jugador más en forma de la plantilla ahora mismo.
No creo que eso exista. Lo más importante es que el equipo gane, ¿no? Tengas que hacerlo, las cosas que toquen en el momento adecuado, y no estar preocupado con nada individualmente.
Doncs no sé si és el millor jugador o el més en forma, com li preguntava Marcelinho Huertas, però sens dubte que és l'home que està tirant del carro, i en molts moments hi ha molts partits transcendentals. Òbviament, Antetòmics també està fent un bon inici de temporada, però Marcelinho Huertas està destacant en moments molt concrets i també molt, molt importants. Ahir va repartir fins a 6 assistències. Què diu Àlex Abrines?
El jugador creu que encara que l'equip hagi tingut poc temps per descansar, la feina feta ha estat molt i molt bona.
Ens hem trobat molt còmodes i, bueno, es posa el treball de l'equip, no? Gairebé no hem tingut temps de descansar, però, bueno, hem rotat molt bé, hem jugat quasi tots 20 minuts i, bueno, tots hem estat a l'altura.
Abrines diu que han sabut controlar el temps del partit.
Sí, sobretot això, no? Han controlat molt bé el temps de partit i, bueno, l'equip que més pilotes recuperades duia, avui només ha fet una, no? Això és la diferència.
Tot i això, també creu que el bon joc de Navarro ha contribuït a enganxar l'equip al partit.
Sí, bueno, hombre, gairebé, hombre, a la segona part, pues, el Juanqui ha donat un parcial molt bo i, bueno, això, pues, ajuda a tot l'equip, no? A enganxar-se al partit i després ja tot és rodar més fàcil. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you.
Doncs el proper partit del Barça, el Barça que recordem segueix invicta a la Lliga Endesa, 5 de 5, el proper compromís dijous a 8:45 serà la pista del Budivelnik. Amb aquest partit i amb un 2-2, el Barça tancarà la primera volta de la primera fase de l'Eurolliga abans d'anar a Bilbao a jugar a la pista del sorprenent darrer classificat amb un 0-5. Això deia Rafa Puello, tècnic del Bilbao Bàsquet, després de la cinquena derrota consecutiva, 8-3-7-1, a la pista del Guipúzcoa Bàsquet.
Bueno, es alarmante, porque yo entiendo que cuando estás sin victorias no puedes decir que no pasa nada. Es preocupante, pero bueno, yo confío en el trabajo que estamos haciendo y espero que mejoremos y que lleguen las victorias cuanto antes.
Doncs el so no és tot el bo que ens agradaria, però sí hem pogut escoltar Rafa Puello assegurant i reconeixent que la situació que viuen i a la que ja no estaven acostumats des de fa bastantes temporades és alarmant i sorprenent. El Bilbao, que juga demà partit de l'Eurocup, competició de la que és líder del grup B amb 4 victòries i 0 derrotes, una dinàmica totalment oposada a la que viu en Lliga. Doncs aquest proper diumenge a les 12:40 en directe per la U, Bilbao Bàsquet Barça. Dit això, toca parlar de la derrota d'ahir de la Bruixa d'Or Manresa a Madrid.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Divendres 15 de novembre tornarem a estar junts. Tornarem a gaudir d'una vetllada inoblidable. El 15 de novembre torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Serà el Centre de Convencions Internacional de Barcelona. A les 8 del vespre, concert de l'Escolania de Montserrat. I tot seguit, el sopar. presentat per Xavier Coral i Sara Cruz. I creus? Vine. Informa-te'n a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat i al 93 409 27 70.
Doncs una bruixa del Manresa que després de dues victòries consecutives per obrir temporada contra Fiat Joventut i a la pista del Rio Natura Montbus a Santiago de Compostela ara porta tres derrotes consecutives, això sí, contra Barça, CAI i Madrid. La visió global no tindria per què ser negativa, però els resultats són massa contundents. Després de perdre 8-9 a 5-2 a Saragossa, de 37 punts de diferència, ara ha perdut la bruixa del Manresa de 48-111 a 63 a la pista del Reial Madrid. Hem d'escoltar les reflexions de Borja Comenja.
L'entrenador de la Bruixa d'Or Manresa reconeix que el Madrid els ha passat per sobre i que han patit durant les dues hores del partit. Tot i això, diu que en trauran alguna conclusió.
Home, intentarem sacar alguna conclusió, no? Tampoco vamos a hacernos más daño. Bastante mal lo hemos pasado esas dos horas que ha durado el partido y lo que ha ayudado. Bastante duro ha sido. Pero sí, podemos sacar alguna conclusión. Ahora es demasiado caliente, ¿no? Pero tenemos que intentar sacarla, sí.
Comenja diu que almenys hi ha alguna cosa positiva, com és la valoració dels jugadors, cap en negatiu.
Hay algunas cosas raras en la estadística, ¿no? Que yo ahora, sin haber visto el partido en vídeo y tal, como que hayamos perdido solo por 4 rebotes o que ningún jugador haya tenido valoración negativa, o lo de los tiros que comentabas, es francamente raro, pero ahora no se encuentra respuesta. Hombre, pues el hecho de que tú apuntes de que ha habido algo positivo en mi equipo, pues ya me ayuda a intentar que por lo menos alguien haya visto algo positivo.
I per la seva banda, Pablo Lasso diu que el partit els ha servit per provar diferents tècniques i valora l'esforç de l'equip per jugar a alta intensitat durant tot el maig.
No, creo que ha sido un partido muy muy completo, con todos los jugadores aportando. Desde el principio creo que hemos impuesto un ritmo muy alto, tanto defensivo como ofensivamente. Creo que es un partido que nos ha servido para ir variando defensas y mejorar cosas de cara al futuro. Sí, es verdad que ha quedado prácticamente decidido en el primer tiempo y me voy contento porque hemos sido capaces de jugar los 40 minutos con el mismo nivel de intensidad.
Al mateix temps, Lasso diu que tot partit té la seva dificultat i també el Manresa.
Es difícil resaltar a cualquiera hoy porque creo que todos han estado muy bien y pensar que ningún partido de la CB, por mucho que parezca que el marcador ha sido abultado, no tiene dificultad. Todos la tienen y hoy hemos sido capaces de desde el principio poner a Manresa en muchas dificultades ofensivas y sacar una victoria que nos permite seguir invictos en la competición.
Doncs amb 430 punts en contra i empatat amb el Valladolid, l'equip de Borja Comenja és l'equip ja que més punts ha rebut de les primeres 5 jornades de Lliga, del partit d'ahir del Madrid, destacar a Mirotic, eh? Podríem destacar molts jugadors, però vaja, en tot cas el millor Mirotic amb 28 punts, 10 rebots per 38 de valoració, mentre que pel Manresa sobresurt Waters amb 17 punts, Max Koger amb 9 punts, 6 rebots, 14 de valoració, 10 punts Eriksson o els 5 punts d'Àlex Hernández. Hola, Àlex, bona nit.
Hola, bona noche.
Bueno, primero de todo, ¿cómo van los ánimos?
Bueno, está claro que el partido ayer fue duro, fue una dura, pero bueno, hay que olvidarlo cuanto antes y pensar en el siguiente.
Partidos como los de ayer, imagino que muchos en tu carrera no habrás vivido, ¿no?
Pues no, no. Llevamos dos derrotas seguidas por una gran diferencia. Y bueno, y son cosas que hay que corregir. Ahora tenemos un partido en casa contra Valladolid que empieza a ser un partido ya bastante importante y tenemos que intentar ganarlo.
Un partido como el de ayer, ¿se sufre en la pista? ¿Pero sufrir literalmente?
Bueno, hasta el punto de sufrir, ¿no? Pero sí que se hace duro cuando ves que las cosas no salen y que el otro equipo todo le sale con mucha facilidad. Y ves que la distancia se va aumentando poco a poco y ves que poca cosa puedes hacer. Pero bueno, hasta el punto de sufrir no creo que sea la palabra.
Bueno, se hace largo, eso sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
La diferencia entre unos y otros es de 48 puntos, ¿crees? O sea, ¿es la diferencia entre una plantilla y otra o no? ¿O son demasiados puntos?
Bueno, yo creo que no, pero en el partido de ayer sí. En el partido de ayer yo creo que fue la diferencia justa. Pero yo creo que ganar por 48 puntos en la Liga CB es bastante complicado y no creo que sea la diferencia real.
Uh-huh. Aunque bueno, el Madrid pues está en otra galaxia, ¿eh?
Sí, está claro que el Madrid a día de hoy, yo diría que es el mejor equipo de Europa. Está con una confianza increíble y bueno, están disfrutando mucho y obviamente pues están consiguiendo ventajas muy amplias contra todos los equipos.
Uh-huh. Disfrutan ellos, los rivales digamos que no.
¿Cómo?
No, digo que disfrutan ellos y los rivales todo lo contrario.
Exacto, exacto. Bueno, tiene mucho mérito lo que están consiguiendo. Están consiguiendo que cada partido para ellos sea una fiesta y para el rival pues sea un partido muy duro.
Uh-huh. Y encima con suerte, ¿eh? Porque el canastón de Felipe Reyes ya me dirás.
Pues sí, encima, bueno, eso fue una jugada que mira, que tuvieron ese punto de suerte, pero ni mucho menos fue clave.
Sí, sí, bueno, pero dice un poco del estado de gracia en el que está ese equipo ahora mismo, ¿no?
Sí, 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 bueno, pues sí, puede ser la viva imagen del momento que están viviendo. Parece que todos los tiros le entran, que juegan con mucha fluidez y mira, hasta un tiro casi imposible de espaldas, pues mira, consiguieron meterlo.
Tú, Alex, ¿dónde estabas en esa jugada, en ese momento, cuando Felipe encesta ese tiro imposible? ¿Qué piensas?
Pues yo estaba en el campo y cuando vi que recibía a Felipe, bueno, vi que recibía de espalda y apenas tenía tiempo, entonces pues, la verdad es que en ningún momento pensé que la iba a meter. Una vez que tiró sí que vi que iba bien dirigida, pero mira, hasta el punto de que la iba a meter, la verdad es que nunca lo pensé.
Una vez ves que entras es para hacer las maletas y decir, bueno, chavales, ahí os quedáis, que vaya bien, ¿eh?
Pues sí, mira, una vez que entra un tiro como eso, te das cuenta que posiblemente la cosa está bastante complicada.
Oye, lo bueno, lo decía ahora Borja Comenja, el entrenador, ¿no? Que para muchos les puede sorprender que perder de 48 puntos de diferencia y que no haya ningún jugador del Manresa que valore negativamente.
Bueno, es un dato, sí, pero bueno, tampoco hay que fijarse mucho en la estadística. Yo creo que a lo mejor sería pasar página y olvidar el partido de ayer y pensar en la siguiente.
Uh-huh. Estoy viendo, ya para acabar con lo de ayer, pero estoy mirando las estadísticas, me sorprende, yo creo que no lo he visto en la vida. El Manresa no tiró ni un tiro libre.
Sí, sí, eso también fue una cosa de la que comentamos al final del partido, sí. La verdad es que eso pues, da a entender que no fue muy agresivo de cara al aro, que apenas conseguimos sacar faltas y eso sí que es un punto negativo que tenemos que corregir.
Uh-huh. ¿Conclusiones, alguna positiva del partido de ayer?
Bueno, pues que eso es una derrota. Por mucho que sea por 48 puntos, no deja de ser una derrota y nada, perder por 1, perder por 48, obviamente las sensaciones son muy diferentes, pero en la clasificación se ve lo mismo, o sea que contarse a olvidarla y pasar página.
Alex, mejor perder un partido por 48 que no 48 partidos por un punto, ¿eh?
Exacto, esa sí que puede ser una conclusión positiva.
Oye, ahora os ponéis con un 2-3, tres derrotas consecutivas, pero ante rivales, lo decía antes, ¿no? Barça, Caí, Madrid. No hacen daño las derrotas, porque son equipos, bueno, que están donde están. Quizás sí las formas, ¿no? Los resultados finales contundentes, no contra el Barça, que estuvisteis cerca de la victoria, pero bueno, el trabajo vuestro, digamos, contra equipos de vuestra liga, de momento los estáis sacando hacia adelante.
Sí, empezamos la temporada muy bien, consiguiendo la victoria contra Juventud y consiguiendo la victoria en Santiago. Luego hicimos un buen partido contra el Barça, pero no conseguimos llevarnos la victoria y luego han venido dos derrotas muy duras. Sabíamos que iba a ser difícil jugar contra equipos como el Barça, contra el Madrid, contra el CAI, pero bueno, tenemos que mejorar, obviamente. Tenemos que intentar que no vuelva a pasar, sufrir estas derrotas tan duras y nada, seguir mejorando día a día y seguir ganando más partidos.
No afectarán al vestuario estas derrotas, ¿no, Alex?
No, yo creo que no, porque bueno, al fin y al cabo el equipo lleva ya dos victorias. Estas tres derrotas han sido contra equipos que se presupone que van a estar muy arriba y nosotros tenemos que pensar un poco en partidos como el del próximo domingo contra el Valladolid, que uno de los partidos que tenemos que sacar.
Ya sabes cuál es seguro la mejor medicina para las derrotas en Zaragoza y Madrid.
Exacto, la mejor medicina es ganar, sin duda, el próximo.
Pues el domingo a las 7 en casa, porque imagino que tendréis ganas de volver a jugar ante vuestro público después de dos salidas consecutivas contra el Valladolid, otro equipo de la zona baja, equipo rival directo. Ahí sí que no vale otra cosa que una victoria, ¿eh?
Exacto, y más en nuestra casa, con nuestra afición, que seguro nos estará animando. No va a pensar en otra cosa que no sea ganar.
Bueno, pues Alex Hernández, base de la Bruixador Manresa, a levantar el ánimo y muchísima suerte de cara al partido de este domingo contra el Valladolid, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
I per cert, que un exentrenador del Manresa, Ricard Casas, tornarà aquest diumenge a la que va ser casa seva, tornarà de fet a la seva terra, en aquest cas amb el Valladolid, un Valladolid que arribarà amb un 1-4 després de perdre contra el Laboral Cutxa per 58-87. Ricard Casas.
No hay nada que objetar en este sentido. El equipo ha trabajado al máximo esfuerzo y ha habido una diferencia muy importante en lo que es el dominio de rebote. En sus posesiones, creo que han tenido 11 o 12 posesiones más. Así que en este efectivo hemos estado o hemos tenido nuestra capacidad débil. Una importante diferència en el que són els percentatges d'acierto.
Doncs déu-n'hi-do també la pallissa que va rebre ahir l'equip castellà, que és segon per la cua en zona de descens. El pitjor, ja ho sabeu, ho dèiem abans, el sorprenent Bilbao Bàsquet amb un 0-5. I ens queda parlar de la victòria de dissabte del Fiat Joventut davant del Rio Natura Montbus per 70-63, la segona victòria de la temporada pels homes de Badalona i la primera a l'Olímpic després de les derrotes ajustades contra Barça i Unicaja de Màlaga. El partit de dissabte va ser menys vistós, però per sort el resultat ben diferent. En aquest cas, la victòria es va quedar a casa.
Salva Maldonado destacava la victòria dels seus, tot i els mals percentatges, 18% en tirs de 3, 5 de 28.
Al final, sense estar molt encertats, que també hem tingut alguns tirs allà oberts per no patir tant, no els hem aconseguit, no? Però bueno, això diu bastant, sense tenir un dia excel·lent amb jugadors nostres claus, pues que hem pogut també aconseguir la victòria molt treballada, i aquest tipus de partit pues suma molt, perquè sense tenir un dia d'aquests memorables i tenint jugadors que poden jugar molt millor, pues hem pogut treure el partit. Jo crec que el treball de darrere ha sigut en general bo i ens ha donat aquesta confiança també amb aquests moments de dubtes que tens.
Això sí, l'entrenador verd i negre reconeixia en roda de premsa que van haver moments molt crítics.
Jo crec que aquests 3 minuts sí que he vist l'equip amb la cara de dubtes, no? De por. Molt crític jo crec que ha sigut aquest, i l'equip ha sabut treure's aquesta, entre cometes, aquests dubtes, aquesta por, aquesta falta de confiança, pensant en negatiu, que jo crec que era un moment que tothom pensava en negatiu, i bueno, intenta fer net, no? Mitja part, fer net, i sortir amb positivisme, intentant trobar situacions a la seva defensa, i l'equip, la sortida ha sigut molt bona, que ens ha donat també molta confiança.
I del Fiat Joventut destacar els 10 punts de Tariq Kirsey, els 21 de Devo Joseph, o els 8 punts, 9 rebots per 16 de valoració d'Albert Miralles, que deia el següent després del partit.
Una victòria que ens dona confiança per seguir treballant. La veritat és que penso que no hem estat bé en el tiro, no he mirat l'estadística, però crec que no estem ficant de 3, no passa res, perquè és impressionant la lluita de l'equip, no? Vull dir, s'ha vist que no parem de lluitar fins al final, i encara que no estem encertats, no estem amb allò de dir, bueno, hem estat de gràcia, les victòries estan caient, i les quasi victòries, no? Que evidentment no compten, però per nosaltres moralment sí.
Potser té més mèrit encara guanyar, tot i aquests hàndicaps que heu tingut.
Jo penso que sí, jo estic convençut. Al final del partit d'avui estava molt apretat i hem lluitat pels rebots com animals. Vull dir, crec que som un dels millors equips de la Lliga, no sé si el millor amb rebot, quan hi havia dubtes a lo millor abans de començar la Lliga, no? Perquè a lo millor no érem els més grans o el que fos, però estem demostrant que amb ganes i amb cor podem també donar molta guerra.
Què ha passat a la segona part? Un canvi important, no?
Sí, bueno, teníem clar que havíem de posar una marxa més, no? Si no, ens quedàvem curts. Vull dir, nosaltres estarem tot l'any així, estarem barallant-nos amb tots els equips. Vull dir, no hi haurà, no, aquí no hi haurà A veure, evidentment, si tens aquell dia d'estat de gràcia, podem arribar a fer partits on més fàcils, no? Però ho veig complicat. Jo, sincerament, penso que tot l'any estarem patint i les victòries es aconseguiran en els últims minuts dels partits.
Era un partit que s'havia de guanyar sí o sí, no? Un rival de la vostra lliga, com es diu habitualment.
Sí, era bàsic. Nosaltres avui teníem que treure una victòria, ho sabíem, ho hem parlat tota la setmana, hem treballat molt. Era un partit una mica trampa, perquè vens a jugar contra dos equips boníssims i ells han vingut aquí amb una idea molt clara, guanyar. Ells ja havien guanyat fora, això mentalment els tenia molt reforçats, i avui doncs em venien, jo els felicito, han fet un treball molt bo ells també.
Doncs el proper partit del Fiat Joventut serà dissabte a les 20 hores, hora peninsular, juguen a la pista del CB Canari. Arriba el complicat, arribarà de perdre el Palau, però crec i estic convençut que la penya pot tornar de les dies afortunades amb una victòria. Passen 2 minuts a un quart de 10 de la nit, temps de tertúlia aquí al Bàsquet al Dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs som-hi, Xus Pérez, periodista del Mundo Deportivo. Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
I Albert Illac, jugador CB. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Com esteu, tot bé?
Sí, aquí tot bé.
Molt bé. Volia, per començar, saber amb quina cistella us quedeu. El triple de Felipe Reyes, d'esquena, o el triplàs de Jeff Green, des de la cantonada a 6 dècimes pel final i que a sobre va donar la victòria, als Celtics, 110-111 a la pista dels Miami. Complicat, però vaja, no sé...
Home, jo em quedo amb el triple de l'NBA, perquè em sembla estratosfèric pel valor que té, no? Que amb 6 dècimes de segon, amb una falta sobre Wade, es pugui guanyar un partit, quan tira falla el segon, es demanin temps mort en l'aire, i amb 6 dècimes se pareix una jugada on tira des de la cantonada i entri, i s'ho posi un partit. El de Felip és molt divertit, perquè si ho tira d'esquena...
És sort, bàsicament.
Però, bueno, el que passa que potser és més, tot i ser més anecdòtic, és més espectacular, no? També vaig veure una autocistella de triple amb un partit de bàsquet d'universitat, i sembla que un nano roba una pilota i per salvar-la es fa un autotriple que déu-n'hi-do. No sé si l'heu vist aquesta, però
sí, ara
jo
que
recordo
dius,
la pista de Penyes de Huesca quan el Penyes estava a ACB. Em sembla que va ser Chinche La Fuente, un jugador que va estar molts anys jugant a CD. Es va fer també un autobàsquet de 3. Jo això ho recordo haver vist per la tele fa 20 anys.
Déu-n'hi-do.
No en blanc i negre, però gairebé.
Potser la de Felipe Reyes, ho deia ara, és sort, molta sort, i potser és més talent, no? La de Jeff Green, no sé com ho veus tu, Xus.
Sí, jo estic d'acord amb vosaltres. Jo crec que la del Felipe està molt bé, és molt divertida. Però bueno, mira, ell mateix ho ha dit, no? És un xurro.
És un gran xurro, sí.
Sí, és un xurro, però és un xurro divertit. La del Green és brutal, perquè la busca i és molt complicada, això.
I a sobre de LeBron James, sí, eh? A sobre tenia el gran jugador a sobre. Parlant del Barça, setmana positiva, no? Amb les victòries contra el Xesca i el CB Canàries. Mica en mica, aquest Barça ens va portar millor sensació, no, Xus?
Sí, s'està entonant. Cada partit va una miqueta més. Ells tenen jugadors com poden ser al Marteliño o a l'Antetomic o fins i tot ara que ja comença a estar bé el Navarro, que són molt fiables, i aquests jugadors són els que van jugar molts minuts davant el CSK. El tema del Barça és que ells volen, bueno, Xavi Pascual vol tenir una rotació molt àmplia, i per això tens que acoplar gent que, bueno, doncs perquè és nova o perquè acaba d'arribar a l'equip o perquè és jove, doncs encara no està ben acoplada o no té aquesta consistència en tots els partits. Llavors, mica en mica ho van aconseguint.
De fet, vull recordar que vosaltres vau publicar la comparativa entre valoracions, aportació dels titulars, dels nous i dels habituals d'altres temporades, i era, la diferència era abismal, eh?
Sí, és que és normal. O sigui, quan estàs construint un equip, no, les coses no es fan d'avui per demà. Uh-huh. I encara els hi costarà una miqueta. El que passa, el dolent, el que hi ha, és que la temporada pel Barça realment comença, doncs, es pot dir que la Copa del Rei. O sigui, que tens que començar a estar una miqueta conjuntat a partir del gener. Encara que ara t'estàs jugant coses importants, perquè no pots perdre partits de CB i quedar-te molt despenjat, no? Uh-huh. Però el realment important comença més tard. Llavors tens un marge per acoplar tota aquesta gent com a Dorsey, com Pullen, Calabrines, vagi cap a dalt, Todorovic, tota aquesta mena de gent.
Uh-huh. Albert, el Madrid ve de... I ara parlarem del partit del Madrid ahir contra la Borussia Manresa. Guanya de 48, però porta 5 victòries, les mateixes que el Barça.
Sí, jo recordo des del primer dia que parlem d'això que dic que la part positiva del Barça és que tot i jugar malament. Jo penso que més que entonar-se cada cop més, a mi no em segueix no agradant el Barça massa. Penso que Xesca té un problema greu. Xesca, no el Barça. És un equip amb un talent enorme, un pressupost enorme, un potencial increïble, però juguen... Hi ha jugadors que s'autodestrueixen. O sigui, el que va fer Teodosic fa 2 anys a la final de la Lliga Europea, amb el partit absolutament guanyat, ho repeteix, i crec que és la tercera oportunitat que li donen, i l'altre dia ho va repetir. Jo, per mi és... No sé, és que... És fàcil, criticar-ho des del sofà, però és que al·lucino amb el talent que té aquest home una mica desperdiciat, no? Llavors, el Barça va estar seriós, va tirar un gran Joan Carles Navarro, el partit anterior havia tirat d'un gran Marcelinho Huertas, Tomic sempre porta, Dorsey està donant duresa sota les estelles, això és important. Sí que és cert que els nous no porten massa, a nivell de valoració encara, Nachbar molt perdut, Papa Nicolau intermitent, Pullen malament, perquè tampoc ha tingut oportunitat i quan juga doncs és anecdòtic, però no m'acaba d'agradar el Barça, i penso que quan tires molt de Joan Carles Navarro és més de lo mismo, no? Igual no és negatiu, eh? Jo penso que acabarà jugant bé i que sí que és cert que més endavant és quan comença la Lliga Real. I la part bona és això que dieu, i que vaig dir el primer dia, que sumen victòries. I mentre sumen victòries no els hi restarà possibles encreuaments a finals de la Lliga. I l'any passat van començar la competició pràcticament a la Copa del Rei, com bé dèieu, i li va anar relativament bé, però al final va patir això. I aquest any la part positiva és que pot començar quan vulgui, però sense derrotes, i que tard o d'hora jugarà bé. El que passa és que el Madrid sí que transmet unes sensacions de suficiència increïbles, perquè se'n va jugar fora de casa amb un equip francès, Estrasburg, i, bueno, tot i que Estrasburg van jugar des espectaculars de taps i tal, passa per sobre, està passant per sobre tothom, i això fa que quan perdin un partit, que suposo que perdran, sigui un accident, no sigui una possibilitat que ara mateix valorin, serà un accident, saps? En canvi, el Barça està una mica vorejant la derrota amb equips que no són del seu nivell.
Ara mateix, això és incomparable, el Barça amb el Madrid. No sé si creus que més aviat que tard podran estar a un nivell semblant, o hem d'esperar que el Madrid afluixi?
Jo crec que ara mateix pot perdre el Madrid amb el Barça, demà mateix pot perdre. Pot perdre 3 vegades seguides,
Tu creus que ara mateix el Madrid podia perdre contra el Barça?
Sí, però sí, pot perdre, evidentment. És que, de fet, al principi de temporada ja van jugar a la Supercopa, el Barça va competir.
Sí, sí.
Tot i que el Madrid va transmetre molta superioritat.
Sí, sí. Xus, tu com ho veus, això?
Sí, jo estic bastant d'acord, eh? Jo crec que el Madrid pot perdre contra el Barça. A veure, estem parlant del Barça, eh? Estem parlant d'un equip que té 14 jugadors internacionals, eh? O sigui, que té tela, eh?
Sí, sí.
Que té tela. El que passa que sí que és cert que el Madrid ara mateix és un conjunt que està fet, que molts jugadors fonamentals de l'equip porten anys jugant junts. Clar, això és un avantatge. Jo no sé si el Barça... clar, el Barça té molta feina per davant.
Sí, sí, i tant.
Jo no sé si arribarà a temps per posar-se a aquest nivell, però bueno, a veure... qualitat té, o sigui que Amb això ho compta.
Doncs ara li ve al Barça una minigira, com si d'un equip NBA es tractés, i minigira per fora, amb 4 partits consecutius lluny del Palau, a Kiev, a Bilbao, com està Bilbao, 0 de 5.
Compte amb aquest partit, eh?
Sí, a mi em fa por, Em fa por perquè sí. A Miribilla el Bilbao sempre competeix contra el Barça i es creix,
I, i a més estan ara mateix molt necessitats. Ja serà un partit duret.
I després juguen fora Eurolliga a la pista del Partizan, crec recordar de memòria, i després a Santiago de Compostela. Així que, Xus, que es preparin, eh?
Sí, bueno, que es preparin, però a vegades jugar fora de casa no està malament, Però, vull dir, perquè com a equip entres en una dinàmica de compartir molt viatge i a vegades això és bo perquè fa equip i si aconsegueixes superar moments complicats això es pot reforçar l'equip, o sigui que a vegades no saps, vull dir, a vegades jugues a casa i et ve el Nanter i passa el que passa, no?
I senyors, Bruixa d'Or Manresa, 111-63 a la pista del Madrid i la victòria del Fiat Joventut, per fi, la primera a casa davant del Rio Natura Montbus. Com ho veieu?
Home, jo penso que Manresa tant et dona, no?, perdre de dos. Bueno, suposo que et fa més mal perdre de dos amb el Madrid que perdre de 40 i pico. És igual. Madrid saps que és normal i la gran sort de Manresa és que ara crec que rep
Valladolid. Aquest s'ha de guanyar com sí,
Exacte, normal, és que el tregui, i a més no és que hagi fet algun error, és que no tinc cap petita relliscada, ha guanyat el que tenia que guanyar a casa, amb Joventut, que és un possible rival directe, va guanyar camp de Obradoiro, que és un possible rival directe, i els altres dos partits que ha perdut, a casa amb el Barça i fora amb el Madrid, és que han fet bé el que tenien que fer, i Joventut igual, Joventut era molt important que tragués el partit, va ser un partit llatxot, trabat, però van saber que treure endavant. Cap problema amb els dos equips, hem de pensar en positiu.
Xus.
Sí, jo estic parlant, home, la perda de tants punts, a veure, és
fumut,
molt escandalós.
És fumut,
Sí, és molt escandalós, fa mal als ulls, però al final és que estàs jugant contra un equip que és el Madrid, que no està realment no està a la teva lliga, i la teva lliga és contra el Valladolid, i bueno, si es guanya... El fumut d'aquests partits és que et facin, diguem, perdre una miqueta la dinàmica o que et desvin una miqueta de l'objectiu.
Han de saber passar pàgina ràpid i no capficar-se massa, no?
Sí, jo crec que sí, però jo crec que ho faran, perquè jo crec que ells tenen clar que ells tenen que competir al màxim contra els equips com el Valladolid. Si guanya el Valladolid, quedarà una anècdota.
Exacte. Doncs tots els dilluns aprenem de bàsquet. Aquí al Bàsquet al Dia, valgui la redundància, amb la tertúlia, amb Xus Pérez avui, periodista de Mundo Deportivo, i Albert Illa, jugador ACB. Xus, Albert, un plaer escoltar-vos aquí al Bàsquet al Dia i fins la setmana que ve. Que vagi bé,
Molt bé, una abraçada.
Molt bé, gràcies. Vinga, adéu.
Doncs ho hem de deixar aquí, amb Jordi Carretero al control tècnic, Xavi Pagan a la producció. Demà dimarts tornem amb més Bàsquet al Dia a partir de 9:15 del vespre. Fins demà, vagi bé.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.